He de saludar el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, Miquel Iceta, que el tenim ja en línia. Senyor Iceta, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Casos com el de Billy i el Niño, com costa d'entendre, senyor Iceta, que no se l'hagi pogut jutjar, oi?
Doncs sí, realment, probablement l'amnistia de l'any 77 tenia el sentit d'obrir una pàgina nova, deixava en una zona opaca massa coses, i això és el que ens ha passat. Però, en fi, tanquem el capítol.
Capítol tancat, obrim una altra carpeta, més agradable en aquest cas, la de l'estat d'alarma, l'emergència per aquesta crisi tan greu del coronavirus. Li ha agradat el to, senyor Iceta, que ha tingut el debat polític per la pròrroga de l'estat d'alarma aquesta setmana?
Miri, jo el to, la veritat, porto potser molt de temps de diputat i quan la gent s'agraeix el to, sempre faig un petit somriure, no? Perquè només faltaria. Jo crec que el to parlamentari sempre ha de ser un to correcte i de respecte, i el que compta de veritat són les posicions. I en aquest sentit li he de dir que el que m'ha estranyat no és el to, sinó en tot cas les posicions d'uns i altres, perquè jo crec que, amb independència del sentit del vot, ningú estava realment defensant una política diferent. És a dir, jo no he vist ningú que digués que no feia falta prosseguir el confinament, que no feia falta prendre mesures extraordinàries que, entre altres coses, limiten els drets a la lliure circulació i a la reunió. I, per tant, fins i tot gent que ha votat que no o que s'ha abstingut saben perfectament que no hi havia una alternativa de veritat a la que estava proposant el govern d'Espanya.
Li preocupa que Pedro Sánchez no hagi aconseguit forjar acords per afrontar amb unitat política la gestió de l'estat d'alarma?
No, a mi por em fa el virus. No, aquestes coses no em fan por, el que passa és que m'estranya que forces polítiques amb responsabilitat de govern s'hagin comportat de forma molt irresponsable. En aquest cas, em refereixo molt directament al Partit Popular, que governa moltes comunitats autònomes i que realment encara no entenc quina ha estat la seva posició, com dient que li era igual, no? En tot cas, el govern el que ha demostrat és la capacitat d'arribar a acords, i acords a vegades, diríem, no és senzill, arribar a un acord alhora amb Ciutadans i amb el Partit Nacionalista Basc, sí, requereix d'una certa feina, diríem, d'orfebreria, que jo crec que el govern d'Espanya ha fet.
Però després de tot, els suports que Pedro Sánchez va reunir per a la investidura s'han esfumat després del ple d'ahir. Què ha fallat perquè això hagi passat?
Doncs no ho sé. Els hauria de dir els que defensen el confinament i, en canvi, han votat en contra de la pròrroga de l'estat d'alarma. A mi em sembla bastant...
Però alguna cosa haurà fet malament Pedro Sánchez per perdre els suports, no, senyor Iceta?
Bueno, tampoc li van votar els pressupostos l'any passat. Jo crec que hi ha partits que a vegades, doncs, en fi, es deixen arrossegar per dinàmiques polítiques que probablement no són les que volien. Jo el que sé és que Catalunya s'ha defensat amb molta vehemència el confinament, fins i tot el confinament total i absolut, i en canvi s'ha votat en contra de l'instrument jurídic que el fa possible. Jo crec que això és la gran contradicció. I aquí és on a mi em falta una explicació, perquè després l'explicació es diu no, és que no hi havia prou sensibilitat autonomista, però precisament l'acord entre el govern i el Partit Nacionalista Basc i l'aprovació de l'esmena que va presentar el PNB demostren el contrari. Per tant, la veritat no ho entenc. Segur, en aquesta vida tothom ho pot fer una mica millor, però jo crec que en aquest cas la incoherència està del costat dels que creuen que cal proseguir amb el confinament i, en canvi, voten en contra de l'únic instrument jurídic que permet posar-lo en marxa.
Només amb l'estat d'alarma es pot decretar el confinament de la població?
Sí, jo encara no he vist ningú que em digui un altre sistema, perquè realment estem acceptant tots com a natural una cosa que no ho és tant. Dir-li a la gent, vostè no pot sortir, vostè no pot anar a treballar, vostè no pot reunir-se, és una cosa que va contra els drets fonamentals establerts a la Constitució, i per tant només se'n pot fer una excepció a través d'un instrument jurídic molt potent, en aquest cas l'estat d'alarma. La limitació de drets és possible...
Però la Generalitat va confinar la Conca d'Òdena.
Bueno, sí, amb un èxit descriptible. En tot cas, ningú ha portat mai als tribunals, i no és que ho estigui desitjant, però realment la limitació dels drets de les persones s'ha de poder justificar en base a alguna disposició jurídica d'un rang important, perquè estem parlant de drets fonamentals recollits a la Constitució. I, per tant, la veritat és que dir que estàs a favor de confinar i no dir com fas obligatori aquest confinament, jo crec que és una contradicció molt severa amb la que han caigut tots aquells que han votat que no, o fins i tot el Partit Popular, que sent força de govern s'hi ha abstingut.
No m'ha quedat clar, senyor Iceta. Llavors, diu que potser la Generalitat hauria comès una il·legalitat o hauria actuat malament per confinar la Conca d'Òdena?
Home, és que jo crec que per dir-li a la gent no pots passar d'aquesta ratlla, has de tenir, en base a què? Quina és l'autoritat que et permet dir tu no et mous d'aquí? Aquesta és la qüestió. Per això l'estat d'alarma no és un caprici. L'estat d'alarma és precisament un instrument que la pròpia Constitució contempla, que a més en el moment de discutir la Constitució ja es va parlar que era un instrument excepcional per catàstrofes, diríem, d'aquesta índole, i per tant es posava a la Constitució la possibilitat d'exceptuar temporalment la vigència de drets fonamentals, i per això és un sistema que requereix primer que el govern ho demana i que després, si ho vol prorrogar més de 15 dies, ha de demanar l'autorització del Congrés. Jo el que dic és que per dir-li a algú no et moguis, no et mous de la teva ciutat, no et mous de casa teva, no pots anar a treballar, ho has de fer limitant els seus drets, i per limitar els drets ho has de fer en base a una legalitat. Tots aquests que estan dient que hi haurien altres sistemes per fer-ho, encara no n'han proposat cap. Cap ni un, perquè realment, i afortunadament, en un estat de dret, la limitació dels drets fonamentals és una mesura molt extrema que requereix unes garanties molt determinades.
Sí, la Generalitat va fer aquest confinament de 70.000 persones de la Conca d'Òdena sense poder-ho fer, perquè no ho denuncien davant dels jutjats?
Pues no ho sé, perquè ningú, cap individu, ho ha fet. El que jo dic és que la Generalitat parlava...
Però vostè podria fer-ho?
Jo no, perquè a mi no em van confinar a Òdena. No, això,
haurien de fer els ciutadans a títol individual.
Han de ser els ciutadans que consideren que els seus drets han estat lesionats. Imagini's que jo crec que van veure que era una mesura tan extrema que estaven parlant del confinament total però no ho van extendre a cap altre lloc. Per què? Perquè van fer una excepcionalitat. Afortunadament, en una democràcia, molta gent entén que situacions excepcionals a vegades s'han de prendre mesures molt agafades per pinces, però jo me n'alegro molt que en aquest cas el govern d'Espanya no digui vull agafar la situació amb pinces, sinó utilitzo un instrument jurídic plenament constitucional i si he de prorrogar la seva vigència ho faig en ple respecte al plantejament que la pròpia Constitució fa de l'estat d'alarma. Un estat de dret són garanties i la limitació de qualsevol dret fonamental s'ha de fer amb unes garanties màximes. I jo crec que els que han jugat dient no, hi ha altres mecanismes, la veritat és que no ens diuen quins. I curiosament ho diuen els mateixos que deien que el confinament havia de ser absolutament estricte, total i absolut. I jo crec que això, pues, home, en política i en qüestions jurídiques, és veritat que poden haver-hi moltes opinions, totes elles legítimes, però jo encara no he sentit cap proposta concreta de cap instrument que habiliti la limitació de drets fonamentals, com ho fa en aquest cas la pròrroga de l'estat d'alarma.
Mm-hmm. Perdoni que insisteixi en el confinament d'Igualada i la resta de municipis de la Conca d'Òdena, però era un decret del conseller Buch que prohibia la sortida d'aquella zona. La mobilitat interna seguia estant autoritzada, és a dir, es podia anar d'un municipi a l'altre de la Conca i la gent podia sortir de casa. Sí, I el motiu però... no era una emergència sanitària?
Bueno, sí, però jo m'agradaria molt, i algun dia potser passarà, que alguns ho estudiarà bé i dirà si realment això es podia o no es podia fer. Jo, com comprendrà vostè, em quedo molt més tranquil. Si s'utilitza una figura recollida a la Constitució i que té l'aval d'una majoria del Congrés dels Diputats, que no pas un decret d'un conseller per respecte que li tingui normalment al conseller. Vull dir que la limitació dels drets és una cosa molt, molt important. No es pot decidir d'una forma arbitrària i amb una apoiatura, diríem, amb un recolzament jurídic molt dubtós. S'ha de fer amb totes les de la llei, mai millor dit. I per això jo trobo que han entrat en una gran contradicció aquells que demanen un confinament estricte i que, en canvi, no donen al govern d'Espanya l'instrument que ho fa possible.
Senyor Iceta, una de les crítiques més generalitzades que ha rebut el govern espanyol és per la centralització del comandament en el Ministeri de Sanitat, del comandament pel que fa al confinament i al desconfinament. En canvi, vostès, i vostè mateix ho ha negat en diverses ocasions, diu que no és així, que no hi ha hagut cap centralització de competències. Ens ho pot explicar, si us plau, perquè ho entenguem?
Sí, totalment. De qui depèn l'Hospital Clínic? De qui depèn l'Hospital del Mar? De qui depèn l'Hospital de Bellvitge? De qui depenen totes les residències d'avis a Catalunya? Qui decideix on estan els metges, les infermeres, els auxiliars en els hospitals? Competències, en aquest sentit, la direcció política del sistema sanitari català segueix sent absolutament del govern de Catalunya.
Vostè ha dit, sí, però sap que les crítiques no van en aquest sentit, no van en aquesta línia, senyor Iceta. Sap que es refereixen a la compra de material centralitzada, als informes que elabora Salut, però que després és Madrid qui ha de validar, a les decisions sobre el desconfinament.
Sí, escolti, però els 12 avions que hem vist aterrar a València en material sanitari, comprats per la Generalitat Valenciana, qui els ha decidit? Jo, a mi el que m'agrada és anar als fets. Altra qüestió és que vostè molt bé deia la pregunta sobre el confinament. Aquí sí, aquí té tota la raó. Qui pot decidir si tenim la llibertat o no de moviments, en aquest cas és el govern d'Espanya, perquè precisament l'estat d'alarma l'habilita a fer-ho. No ho pot fer qualsevol altre govern, no es pot fer de qualsevol altra manera. Però la gestió de l'organització de la sanitat a Catalunya, i és més, l'estat d'alarma ha permès que la Generalitat, en aquest cas, però el conjunt de comunitats autònomes, tinguin encara més competències de les que tenien sobre el sector privat, tant sanitari com de les residències de gent gran. I, per tant, precisament per una decisió del govern d'Espanya en aplicació d'aquest estat d'alarma. Però la competència de l'organització de la sanitat és absolutament de la Generalitat. I així és amb totes les comunitats. I és més, algunes han demanat, i tenen també tot el dret a fer-ho, més participació, això que s'ha anomenat ara la cogovernança en el desconfinament. Sí. És precisament el que va demanar el Partit Nacionalista Basc, el que es va acordar i, entre altres coses, ha permès que el Partit Nacionalista Basc votés la pròrroga de l'estat d'alarma. Per tant, és veritat que es pot demanar més participació, només faltaria. Ara, no amb els temes relatius al confinament, perquè aquests, com li deia, són relatius als drets i les llibertats i tenen una protecció constitucional que només habilita el govern d'Espanya l'excepció si dicta un estat d'alarma i si obté la pròrroga consegüent que ha de donar-li al Congrés dels Diputats.
Sant Andreu de la Barca, suposo que en està el cas, avui ha declarat persona non grata la consellera Vergés i l'alcalde és socialista. Ho aprova?
No, però si em permet una petita esmena. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca ha declarat persona non grata la consellera Vergés. L'Ajuntament, el plenari, no ha aprovat, no ha votat aquesta declaració. Ara, la seva pregunta és, a mi em sembla bé? No. No m'ha semblat bé mai la figura aquesta de persona non grata. Jo me'n recordo quan ho feien alguns ajuntaments aplicats a la Inés Arrimadas, senzillament perquè no compartien el seu ideari. A mi sempre em sembla fatal. No es poden utilitzar les institucions en contra d'una persona pel fet de que pensa diferent. I, per tant, aquesta figura no m'agrada. La política permet aprovar reprovacions, aprovar declaracions de rebuig en una determinada política, però jo crec que la declaració de persona non grata no és un instrument ni útil, ni bo, ni sensat, i menys amb una emergència sanitària com la que estem vivint. Podríem entrar en una casuística, diríem, de desqualificació personal dels responsables sanitaris, que jo crec que no és gens bo. Altra cosa és que jo...
Hauria de demanar disculpes, l'alcalde?
Miri, l'alcalde farà el que tingui per convenient. Jo el que sí li puc dir és que jo també veig molts elements criticables a la gestió del Departament de Salut pel que fa a l'hotel medicalitzat que va oferir l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en un moment molt determinat i de molta urgència, sense rebre cap mena de resposta. Però això
Sí,
és
una
un
cosa
problema
és
de...
la crítica o el desacord en la gestió, en el punt de com enfocar una gestió, i una altra és declarar persona non grata, com vostè deia ara, que és un pas més. Per això li demano si creu que ha de rectificar o de disculpar-se, com de fet Esquerra Republicana està demanant ja.
Miri, és una decisió que ell ha de prendre. Jo no sóc qui per dir-li a un alcalde el que ha de fer o no fer. Jo era,
És
en
el primer
aquest cas...
secretari del partit?
Sí, i el que dic és que no em sembla bé el que ha fet. Sí, exactament això. Perquè, com vostè deia perfectament, jo crec que s'ha de poder distingir el que és la crítica legítima a una manera de fer, a una política, a unes decisions, i el que és declarar una persona non grata, que és absolutament, des del meu punt de vista, inapropiat en una circumstància com la que estem, però fins i tot més en general. Jo crec que un ajuntament declari, com l'Ajuntament de la Pobla de Segur, que va declarar persona non grata al Josep Borrell, no? Són aquestes coses que a mi mai m'han agradat, faci qui les faci.
El canvi d'aliances que vam veure ahir al Congrés de Ciutadans per Esquerra Republicana és conjuntural? I si ho és, senyor Iceta, com pensen restablir la confiança que tenien amb els republicans per no posar en perill la legislatura espanyola?
Anem a veure, és que canvi d'aliances, ho ha preguntat vostè, jo no crec que hi hagi hagut un canvi d'aliances. La pregunta ja porta una certa càrrega, com si s'hagués produït. Ahir el que va passar és que Esquerra Republicana va decidir votar com Junts per Catalunya el no a la pròrroga de l'estat d'alarma. No és un canvi d'aliances, és una votació en un sentit contrari al que a mi m'hagués agradat, el que jo crec que és el sentit comú, a la coherència d'una posició política, però no implica un canvi d'aliances. Això, en tot cas, ho han de dir dirigents d'Esquerra Republicana, que són els que poden dir si realment han canviat d'orientació política amb respecte a la que van tenir a la investidura o no.
Són dues maneres d'enfocar-ho, no? Segons des d'on es miri, Pedro Sánchez va necessitar PNB i Ciutadans per tirar endavant aquesta pròrroga, tota la resta van quedar al marge. Per tant, aquesta aliança puntual sí que va existir per tirar endavant la pròrroga.
Bueno, sí, però és que és una votació, i votació n'hi ha moltes al Congrés. Aquesta era molt important, i per això a mi m'ha sobtat molt que diguessin que no es votava per una pretesa recentralització, quan la votació d'ahir, entre altres coses, va posar de manifest un acord important, precisament en sentit contrari, entre el govern d'Espanya i el Partit Nacionalista Basc, que des d'aquest punt de vista no deu ser gens sospitós de centralitzador. Però, en fi, la política dona moltes voltes i hi ha moltes explicacions a donar. Jo crec que era molt important que es provoqués l'estat d'alarma i, per tant, estic molt content de que s'hagi trobat una majoria que li doni suport. I li diré, m'hagués agradat molt que d'aquesta majoria en formés part Esquerra Republicana. I escolti'm, i per què no? També Junts per Catalunya. Però, en fi, ells van decidir votar-hi en contra i amb això ni Bildu va votar en contra. Bildu es va abstenir, per cert.
Es va abstenir,
també,
sí.
Des del punt de vista aquest de la recentralització, pues per Bildu no devia ser tan així des del moment que va decidir no votar-hi.
No es van estalviar, senyor Iceta, no es van estalviar les crítiques per aquest tema, precisament els d'EH Bildu. A més, ahir vam poder parlar amb Mercè Izpurua aquí i precisament feia aquesta crítica. Deixi'm avançar,
sí,
senyor
sí,
Iceta.
Sí, però miri, jo recordo una cosa que s'aprenia a les agrupacions del partit, suposo del meu i d'altres, que la gent podia comentar el que volgués, però al final algú deia, bueno, la valoració con el voto. I si tu ets molt crític, però no votes en contra, és que la teva crítica potser no és tan ferotge com la dels que van votar en contra. Diguem-ho així, ahir pues, resulta que va votar en contra Vox, que va votar en contra Esquerra Republicana, que va votar en contra Junts per Catalunya, tots, suposo, per motius diferents, però són els que van votar en contra. En canvi, Bildu, que ningú li discuteix, que té un caràcter clarament sobiranista, doncs no va votar en contra, es va abstenir.
Miri, li faig veure ara una anotació sobre el tema que teníem abans de discussió al voltant de... La discussió no, el comentari que feia vostè al voltant del confinament de la Conca d'Òdena es va aprovar el 12 de març en conformitat amb el que disposen diversos articles de la llei 497 del 20 de maig de protecció civil, per tant, d'acord amb la normativa de protecció civil de Catalunya i també de salut pública i posteriorment amb l'estat d'alarma ja en vigor, el govern espanyol va ratificar aquest confinament, senyor Iceta.
Sí. Però segueixo dient, amb un estat d'alarma es pot fer sense, jo tinc seriosos dubtes. I de totes maneres és veritat que els dubtes en temes jurídics són tots legítims i que finalment l'única manera que es poden resoldre és si algú planteja amb un litigi judicial. Per què el govern d'Espanya ha decidit utilitzar la figura de l'estat d'alarma? Per un caprici? No, perquè considera que la limitació de drets fonamentals, repeteixo, que és una cosa molt seriosa, s'ha de fer amb totes garanties. I per això es va fer així. Ara, tant de bo puguem dir que allò va anar molt bé i que, en fi, i que tot va funcionar. Des del meu punt de vista, la limitació dels drets s'ha de fer amb molta, molta, molta cura i la màxima garantia. Per, en fi, pel bé de tots.
Centrem-nos ara en el panorama polític català. Vostè va tenir un gest molt constructiu fa unes setmanes, estenent la mà al president Torra per engegar el pla de reconstrucció de Catalunya. Sap ja quan s'hi posaran?
No, perquè això depèn del president. Ara, si no em fa el president, potser haurem de mirar aviam com ho fem des del Parlament, però realment, vostè ha dit bé, nosaltres vam estendre la mà, vam començar a fer propostes, però la iniciativa d'això li correspon al president, que em consta estar parlant amb agents econòmics i socials, em consta estar parlant amb el món local i suposo que en un moment o altre també voldrà parlar amb els grups parlamentaris. Ara, és veritat que potser primer ha de resoldre els problemes del seu govern. No? Es veu que hi ha una part que vol seguir governant i una altra que està pensant ja més en eleccions.
Per qui ho diu? Per Esquerra Republicana? Per les declaracions d'avui d'Oriol Junqueras?
Sí. Vaja, a mi m'ho ha semblat, no? Jo crec que és veritat que ja el president fa mesos ens va advertir. Ens va dir, em sento desautoritzat, tinc un govern dividit, la legislatura s'ha acabat, un cop aprovat els pressupostos haurem de dir quan són les eleccions. Per tant, això ja ve d'antic. Però vaja, no m'ha deixat de sorprendre que mentre estem en aquesta crisi tan seriosa, doncs el principal dirigent d'un dels dos partits del govern, de forma tan clara, s'inclini per una convocatòria com més aviat millor de les eleccions.
Vostè és partidari d'esgotar la legislatura?
Miri, jo soc partidari ara de fer el que toca ara. En aquest sentit, jo esgotar la legislatura no ho veig possible, però mentre tinguem l'estat d'alarma, mentre tinguem una crisi sanitària d'aquesta volada, jo crec, vaja, jo l'últim que penso, i miri que aquests dies doncs, tenim bastanta estona per pensar, és amb les eleccions. Crec que la immensa majoria dels ciutadans el que esperen és que els polítics ens centrem en allò que realment és important i en aquest moment l'important és salvar vides, el que és important és reconstruir el nostre teixit econòmic i social i probablement doncs, el tema electoral no és el que ha d'ocupar, diríem, la preocupació fonamental dels dirigents polítics en un moment com aquest, repeteixo.
El van criticar molt, senyor Iceta, per haver compartit fa uns dies aquella entrevista del periòdico a Javier Cercas, on l'escriptor afirmava que li va afectar més la tardor del 2017 que la crisi del coronavirus. Quina era la seva intenció amb aquell tuit?
No, jo només vaig compartir una entrevista, és que vostè, a la seva pregunta, ho ha dit magníficament. Jo crec que aquests dies a les xarxes el que estem veient és que hi ha molta gent que li costa molt acceptar que no tothom pensa com ell o com ella. I que més aviat els agradaria silenciar els que no pensen com ells. Miri, en el debat parlamentari, una persona del món independentista també va dir «Em preocupa més que la pandèmia la limitació de les llibertats». I avui també hi havia qui li buscava les pessigolles i «Què vols dir que els morts no t'importen?». En fi, jo, com sóc en aquest sentit molt partidari de la llibertat d'expressió, sóc molt partidari de que tothom digui la seva, que mantinguem el respecte envers els que pensen de forma diferent i no deixa mai de sorprendre'm com alguns s'enfaden tant quan jo l'únic que faig és retuitar una peça, ni un comentari, ni una paraula, ni bona ni dolenta, perquè considero que en aquella entrevista de Javier Cercas doncs, hi havia moltes coses, algunes podies estar més o menys d'acord, però em semblava rellevant. I quan ja veig que hi ha gent que critica un retuit, en fi, li dono una importància, si m'ho permet, relativa.
Bé, segurament faci bé perquè ja sabem a Twitter com les gasta, però en tot cas sí que li ho demano ara. Comparteix el contingut d'aquesta frase en concret, aquesta afirmació en concret de Javier Cercas, la comparteix més enllà del retuit?
No, a mi em colpeix molt més el que està passant aquests dies que el que va passar a la tardor del 2017. Potser et posaria una diferència. El que va passar el 2017 no va ser un accident, sinó que va ser una decisió deliberada i equivocada, i ara el que estem patint és una pandèmia, és un virus, i des d'aquest punt de vista res que ningú hagi decidit.
M'agradaria demanar-li també per Badalona, perquè s'esgota el temps per tenir de nou alcalde a l'Ajuntament de Badalona. Ha pogut parlar amb Àlex Pastor, per cert?
Pues no, vaig trucar-lo, però en el moment que jo el vaig trucar em va saltar la bústia de veu i no he pogut parlar amb ell.
No li ha tornat la trucada?
No.
Què farà el PSC per evitar que Xavier García Albiol torni a ser alcalde de Badalona?
Doncs miri, nosaltres hem proposat que hi hagi alcalde d'Esquerra Republicana, que hi hagi alcalde dels comuns, compartir l'alcaldia. Hem fet fins a 3 propostes i esperem, aviam, si algú fa alguna altra.
Sap que Dolors Sabater té la mosca al nas i creu que el PSC pot tenir temptacions de pactar un govern amb el Partit Popular. De fet, li deixo escoltar què deia ahir mateix l'exalcaldessa a Catalunya Ràdio.
Podria ser doncs, que el PSC ja hagi decidit donar suport al PP i d'alguna manera doncs, ja llenci la tovallola en poder contribuir a formar aquest bloc progressista i que, per tant, les estratègies que faci servir siguin per d'alguna manera, a nivell de relat, que la culpa sigui d'una altra, diríem, no?
Què li diu a Dolors Sabater?
Pues que ja li he dit les 3 propostes que hem fet. Alcaldia nostra, alcaldia d'Esquerra, alcaldia dels comuns, compartir alcaldia. Cap d'elles és l'alcaldia de Xavier García Albiol. Jo, potser com no tothom és de Badalona, la gent hauria de recordar doncs, que en aquests moments Xavier García Albiol té 11 regidors, el PSC en té 6, Dolors Sabater en té 4, Esquerra Republicana en té 3, els comuns en tenen 2 i Junts per Catalunya en tenen 1. I aquesta és la configuració del consistori. I, per tant, nosaltres som partidaris de que s'estableixi una majoria com més progressista i més estable, millor. I hem fet, ja li dic, fins a 3 propostes diferents i seguim parlant en els grups de Badalona perquè aquest és un acord que, lògicament, s'ha de fer a Badalona. Perquè no és un problema de dir-los de Barcelona què han de dir o què han de fer i, a més, és un problema que després ha d'haver-hi una estabilitat i una acció de govern. El problema no és només l'elecció d'un alcalde o una alcaldessa, sinó la conformació d'un govern prou estable i capaç de tirar endavant una ciutat tan important com Badalona. I això és millor que es decideixi allà que no en un despatx a Barcelona.
Descarta, per tant, ajudar Dolors Sabater a tornar a l'alcaldia?
Jo el que no descarto és parlar fins al darrer moment per trobar la millor solució possible. I el que constato és que el partit que ha fet més propostes i ha exhibit més flexibilitat dins dels partits, diríem que no són el Partit Popular, és el PSC, que a més és el que té més regidors en el consistori.
Miquel Iceta, primer secretari del PSC, li agraeixo moltíssim aquesta mitja hora reposada de conversa i d'entrevista. Moltes gràcies, bona nit.
Molt bona nit i fins aviat.